Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Continuem aquí al dia. Continuem amb Iker Hernández, els comandaments tècnics. És aquesta ja la segona hora de programa. Continuem amb moltíssima calor. Pugen les temperatures. De fet, ens espera una jornada de calor ben intensa a l'interior. Al nord-est de l'illa de Mallorca se pot arribar a superar els 40 graus. O sigui que avui ens podem preparar. Xisco, bon dia de nou.
Bon dia, Marta. I que calorós.
I que calorós dia.
Perquè de fet, municipis com Vinibona, Maria de la Salut, Lloret, Pollença i Santa Margarida varen ser alguns dels punts més calorosos de la jornada.
Avui canvia molt poc, de temperatura. Avui la situació és pràcticament igual que la d'ahir, cel destapat, alguns núvols puntuals que aniran en augment a mesura que avanci el dia.
Les temperatures encara pujaran una mica més, amb màximes que es mouran entre els 31 i els 37 graus, tot i que a l'interior de Mallorca es podran tornar a superar els 35 graus. I la nit tampoc donarà gaire treva, hem de dir, perquè tornarem a parlar de nits tropicals amb mínimes que no davallaran dels 20 graus i fins i tot tòrrides alguns indrets amb valors per sobre dels 25 graus. Pel que fa al vent, bufarà fluix de llevant i xaloc en les habituals brises costaneres i la mà mantindrà en general tranquil·litat.
Tu fixa't que són les 10 i 6 minuts i tenim ara mateix quasi 30 graus, 29, aquí al Manco a Ciutat. A més, avui es manté activat l'avís groc, ho compartim a pantalla, ho descrivim per als oients, per temperatures màximes a l'interior i nord-est de Mallorca, com dèiem, un avís que continuarà vigent durant el dia de demà.
Un escenari que, a més, fa augmentar el risc d'incendi forestal en bona part del territori en els nivells més alts de perill. Andratx és un dels 14 municipis de les Illes que ja tenen preparat el seu dispositiu d'actuació davant un possible incendi forestal amb mesures previstes en cas que fos necessari evacuar o confinar la població.
Cal destacar que hi ha una mica d'esperança que cap a mitjans d'agost puguen tenir una situació més moguda.
Així és, l'arribada de pluges i tempestes a les illes. Però
que,
clar, també tenim un eclipsi.
És que ara t'ho anava a dir, D'això en parlarem. Encara manquen 9 dies, hem de parlar moltíssim.
No hem de cridar el mal temps.
No hem de cridar el mal temps, però hi ha nervis.
Previsió. Ha ara bé, encara és prest, perdonar-ho per fet, Marta Grau, mira, sí. Jo ja mos ho deia, que no hem de vendre sa pell abans d'haver capturat aquest os. Els models comencen a apuntar aquesta possibilitat, però caldrà veure si la mantenen en les properes actualitzacions. Recorda que tenim una fita històrica, dia 12 d'agost, que és aquest eclipsi, i imagina que el dia d'eclipsi fa boira.
No m'ho vull imaginar.
O està nigulat.
Ni molt manco, com tu dius, encara manquen 9 dies. Avui tenim la final countdown, o sigui que no.
Ets tan, ets tan internacional.
T'he posat per després la cançó i tot, ja veuràs que sonarà. Per tant, continuem ben pendents de l'evolució del temps, tant de bo aquesta calor tingui els dies comptats. De moment, si vos sembla, analitzem el temps en directe i obrim les càmeres, les nostres beauties, començant per la primera, i així podeu veure amb aquesta calorada que tenim al Puig de Maria, a Mallorca. Fixa't, la imatge ja parla per si sola, fa calor.
No se nota aquesta calitja, se nota aquesta, que no és boira, és senzillament calitja d'aquesta aigua evaporada que sura per l'ambient i que només permet tenir una imatge neta. És com si tinguessin ganes d'anar a fer net l'objectiu de la càmera que està enfocant ara mateix el Puig de Maria, però no és així. I la que està entelada les totes, bàsicament perquè és una càmera subaquàtica, és la càmera que tenim situada al Toro, a Calvià, que és el nostre refresc diari, el nostre cafico televisiu. Són les 10 i 8 minuts, els peixos encara no ho saben. Crec que hauria Tritó, hauria d'anar a tocar la campana i dir, nins, heu d'anar a saludar
maneres,
a Marta Grau.
De Xisco Nadal, no esperis que ens tornin a saludar en directe els bussetjadors, que l'altre dia...
Això va ser divendres.
Exactament, perquè el divendres van tenir un fet increïble, un fet que si s'adona a repetir és que hi haurà un altre eclipse si cal, o ha de veure algun esdeveniment increïble, perquè és veritat que va ser molt curiós. Ens van saludar els bussetjadors aquí en directe. Ui, calma total.
Clar,
a la mà, com
també,
la famosa pel·lícula.
Aquestes càmeres també requereixen cert manteniment, els bussetjadors s'encarreguen de que funcioni per poder proporcionar aquestes imatges. Sabeu que avui els peixos ho tenen son, respon, o tenen calor, o senzillament et fa peresa venir-nos a saludar, però veiem aquest blau de la mà, que el manco ens ha refrescat visualment una micona. En l'estiu posam aquesta càmera i en hivern haurem de posar aquella foganya famosa per quan tinguem una mica de fred, aquella llar de foc per mirar d'escalfar-nos, encara que sigui metafòricament.
Idò, pendents del temps, de l'evolució de les temperatures, de quin temps farà de cara a l'eclipsi, però si vos sembla anem a parlar mentrestant d'altres qüestions que també preocupen perquè afecten directament a la situació que vivim els darrers anys aquí a les Illes Balears. Segons el darrer informe de l'Ivestat, les illes han tornat a batre el rècord de pressió humana, unes dades que determinen que el darrer dia d'abril de 2026 van arribar aquí, vàrem arribar als 1,64 milions de persones entre residents i visitants, una xifra que mostra fins a quin punt la població real que suporta el territori pot arribar a duplicar en determinats moments la població resident habitual.
Així és, la mitjana d'aquest mes va ser de 1,58 milions de persones, la qual cosa representa una pujada del 0,96%, cosa que és el mateix de 14.961 persones. Les dades de l'Ivestat reforcen una tendència que es consolida un altre any i que afecta la població resident del territori perquè, evidentment, ha de conviure amb tanta de gent.
Tenim aquí amb nosaltres els estudis Pere Salvà, que és catedràtic de Demografia i Geografia Humana, perquè mos pugui explicar un poc més quina és aquesta situació que tenim just ara, perquè mai havíem viscut, Pere, una situació semblant.
No. Bàsicament en aquest segle XXI, que és quan se dispara, diríem, aquesta evolució, aquest increment de la població. Bàsicament ve de mitjans dels anys 90 del segle passat, però bàsicament és a partir del 2001, 2002, en aquest segle XXI, quan aquesta diferència en aquests primers 25-26 anys que tenim aquí, hem de pensar que pràcticament tenim un increment de 400, molt a prop de les 400.000 persones. Entre flotant, i no, en aquest cas, a flotant no hi fiquem els turistes, com se suposa després en síndets de pressió humana, que és aquesta densitat aquí, hem de pensar que l'any passat, aproximadament en el mes d'agost, que sol ser en aquest dia, és aquesta primera quinzena, que sol donar el màxim per dia, estàvem fregant l'any passat 1.200.000 persones, i no hi havien arribat, però estàvem fregant aquest 1.200.000 persones. I això vol dir que si eliminam aquest 1.200.000, que és aproximadament la població resident en aquest moment, i restant vol dir que a un moment determinat d'agost hi havia 800.000 persones, o sigui, 1 milió més de persones a damunt del territori de les Illes Balears, com se suposa, una gran part concentrats a Mallorca, que és on se concentra aquesta població, i això és significatiu. I això, jo veu un poc la tertúlia final de que feu aquí, quedava clar. És a dir, el trànsit no s'atura en tot l'any, però en aquest moment s'incrementa d'una manera significativa en funció d'aquesta població flotant que estira també hi ha coses. També són nosaltres que tenim molt de cotxes, també l'han de tenir en compte. Però
rècord de matriculacions, ho hem comentat abans a la tertúlia.
Sí. A dir que en gran part estem amb això i sí que hem d'afegir aquesta altra contribució que tenen els cotxes de lloguer i aquells cotxes que arriben que no són de lloguer, però que arriben a través del trànsit marítim o a la gent que du els seus propis automòbils. És a dir, que estem les ratxes vermelles, jo crec que ja vam superades, en funció del que podríem dir allò que parlem normalment, de que el tipus de, diríem, la nostra extensió, que hem de pensar que són 5.000 quilòmetres quadrats, si el dividim amb aquesta gent, és molt significativa la seva pressió. Llavors estem podent dir que Hong Kong té més habitants encara, o que Monac també té una densitat més alta. És a dir, sempre tenim aquest fet, però llavors l'hem d'interrelacionar que nosaltres som un espai finit, que aquest espai finit no hi poden dur fens, així com han duit a Mallorca, sinó que no les poden dur a península o no les poden dur a altres endrets i ens han de menjar, ens han de superar, ens han d'auto alimentadors, diríem, dins aquesta dia. I això són fets, però tenim l'aigua, la meitat dels municipis, o més de la meitat dels municipis estan ja en
risc.
Reduccions, en aquest cas, si volen, i hem de pensar que en aquest moment és el moment màxim de regadiu, però llavors tenim tota una sèrie, intensitat de renous, etcètera, etcètera, tota una sèrie de factors que fan això que estem pal, en un altre sentit, avui en dia, que és s'angoixa residencial o s'angoixa territorial.
No, que també és fet insular, Pere, també ho marca, tu deies, claro. Hong Kong a Mònaco, és vera que poden tenir una densitat poblacional, també per les característiques que tenen aquestes ciutats, que són com a ciutats-estat, que també tenen una fiscalitat pròpia, que ajuda molt que molta de gent hi vulgui anar a viure per uns altres temes, però és cert que estan adherides a un continent i que si tenen problemes de fens o qualcú té angoixa existencial, pot sortir de Mònaco o pot sortir a Hong Kong i té quilòmetres per fer. Sí, sí, en canvi, sí. En el cas de les illes, això no és possible. Però jo t'hauria de demanar, clar, la població ha crescut molt a Balears, però també ha crescut molt la població al món? O és que realment el flux de viatgers o de visitants han creat en els darrers 30 anys de segle aquesta cultura del viatge que fa que tothom hagi volgut venir a nostra?
Bé, l'increment de la població és important. En aquest moment estem a 8.000, 200 milions de persones a nivell mundial, però estan pràcticament concentrats a la Xina i la Índia. Aquests dos països tenen pràcticament el 40% de la població. És a dir, són extensions molt significatives. L'increment ha anat rebaixant un poc aquest darrer temps, especialment perquè hi ha un control de la mortalitat, i la natalitat encara s'està baixant, però encara no és important, perquè així com la mortalitat depèn de criteris tècnics, com poden tenir medicines, poden tenir altres elements, el cas de la natalitat és un problema de coco. És un problema de la situació que tenim nosaltres respecte a la natalitat, a les relacions sexuals, respecte a les característiques que hi ha.
I també de seguretat econòmica, perquè de vegades, normalment, ara ja tenir un fill és una decisió planificada, sí, sí. Que si volen fer créixer aquesta piràmide poblacional per lo que seria el natalícit serà complicat. Però si parlant del cas de Balears en concret, sí. Què significa, ho dèiem, que 1,64 milions de persones siguin a casa nostra? En termes de gestió de territori, quins són els reptes?
Bé, en principi, els reptes solen estar a nivell del consum, és a dir, el consum d'aspectes de l'aigua, però estar en funció d'aspectes en quant a la necessitat que poden tenir a nivell de salut, és a dir,
recursos,
és a dir, serveis de recursos bàsics i el que poden ser recursos naturals a nivell general i la generació, d'una manera o l'altra, de fems, de gestió de les aigües residuals, tota una sèrie de coses, i també la gestió del trànsit, que és molt important. És a dir, l'acumulació, la concentració de trànsit en aquesta ciutat de Palma, especialment, i altres indrets on la gent hi vol anar, és molt significativa. I això crea aquesta competència que hi ha entre els desitjos dels residents de poder visitar aquests llocs i els desitjos dels turistes que també volen arribar en aquest mateix lloc.
És aquesta angoixa territorial a la que feia referència abans, exactament. Que m'ha cridat molt l'atenció, aquest terme en concret, no? Angoixa territorial.
Sí. Jo aquest tema vaig no inventar.
El teu propi,
No ho vaig inventar, perquè segurament qualcú em havia parlat, el que passa que jo ho vaig traduir. Crec que era l'any 96, a un congrés de l'AIA.
I la situació no tenia res a veure amb aquesta.
Però vaig fer una situació diferent, perquè jo parlava en aquell moment el problema que teníem els residents cellers, que consideràvem els cellers com una ratonera. Era un lloc on en aquest moment no podíem sortir perquè no hi havia vols, i això ha canviat d'una manera significativa. A dir, això és important. I abans te'n parlava un poc, a dir, nosaltres, en gran part, estem lligats abans amb un aïllament de l'exterior. Les illes estan aïllades de l'exterior, però ara, el resident d'aquestes illes, estem aïllats interiorment. A dir, nosaltres estem convertint d'una manera o l'altra en una reserva ètnica dins un espai que no controlam.
Un rarabis,
és
vols
un rarabis,
dir, eh?
No controlam, i se té molt clar, i no controlam l'habitatge, no controlam els fluxos que m'arriben cap aquí, no controlam els recursos, no els planificam, i tot això em dona lloc que a poc anem en què quedem en aquesta angoixa residencial, si és a nivell individual, o territorial, si és a nivell col·lectiu.
Ara tornarem a parlar d'aquestes qüestions, però abans vull demanar-te què en penses de l'eclipsi. Perquè hi ha molta gent que ve aquí, aposta per veure l'eclipsi, sí. Perquè afortunadament les Balears seran una de les zones on més se podrà gaudir sí. d'aquest fenomen astronòmic.
Jo ara no, sí, ja sé que... no vull repetir paraules que ha dit. Of. Fora que ho ha dit a dir. Com el capitalisme controla aquests aspectes i s'aprofita de tots aquests elements sense tenir en compte altres aspectes com és el nostre benestar d'aquestes dies, que en un moment determinat, si tot això explota, tindrem aquí, no sé, una quantitat important dels quals els mallorquins han d'estar tancats dins la nostra i tots els altres tenen la sortida. Hi ha aquell cartell que sortia, no sé en quin diari avui, que posava a pàrquing excepte a residents. Alcúdia, que m'imagino que es referien a resident d'altres municipis, però vol dir ja, que nosaltres gent... no podem anar a dins el nostre territori, no podem anar lliurement.
Però si haguessis de descriure amb un titular, què creus que suposarà demogràficament, a nivell de densitat poblacional, un esdeveniment d'aquestes característiques?
No, jo crec que no haurà un efecte important, no. Creixerà d'una manera significativa. Sí? En funció. Pensa que en aquest moment ja tenim el 90% de la planta hotelera que està coberta.
Clar, no hi haurà sorpreses de darrera hora, vols dir.
Hi haurà en aquests grans hotels de luxe, o sigui que aquests tindran el 100% en funció de les característiques que hi ha i el restaurant, però no crec que augmenti d'una manera significa. Sí que puntualment, si continuem,
zones
haurà
concret,
50, 60, 1.000 persones més, que el qual sí que, si fas càlcul dia 12 d'octubre, possiblement, l'índex de pressió humana tindrà...
Pujarà i molt, una... eh?
Jo crec que manipularan i diran que no, perquè han de contenir, l'increment de la població i no han d'anar cap a la decisió.
Tot d'una tornem amb tu, Pere, si t'assembla, bueno, per analitzar, no, el que ha suposat aquest índex de pressió humana, el darrer que tenim és d'abril, i és veritat que cada vegada va pujant, estàvem parlant d'aquest 1,58 milions de persones, però ja que estàvem relacionant aquesta situació demogràfica tan particular amb què podria passar de cara a l'eclipsi, hem dit que avui ja començaríem a parlar de l'eclipsi, perquè només manquen 9 dies.
L'eclipsi solar cada vegada és més a prop. Ja hem encetat en aquest programa aquesta Final Countdown que cantaven a Europe i en parlarem moltíssim fins al proper dia 12. I també augmenten els dubtes sobre com observar-lo en seguretat. Una mala pràctica pot provocar lesions greus de retina fins i tot en pocs segons. Per tant, ara volem fer una mica de tutorial. I una de les preguntes més repetides precisament és aquesta. Què han de fer les persones que ja duen ueres graduades? Se les han de llevar? Les ueres especials han d'anar a sobre les que ja duim, o hi ha qualque altra opció? Per esclarir tots aquests dubtes, la gent cega de Balears, nosaltres hem connectat amb l'oftalmòleg Juan Sánchez Navas, aquí ja saludant. Juan, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Encantats de saludar-te. Clar, tothom entén que se pot posar aquest filtre per poder veure l'eclipsi si tens vista normal, però si, com és el meu cas, necessites ja unes ueres, com han de mirar aquest eclipsi? Mos posam les ueres de cartró damunt les nostres ueres, mirant l'eclipsi directament en les ueres de cartró, encara que no tinguem una vista d'ocell ni d'àguila?
Hombre, en principio, claro, hay que poner el filtro, lleves lentillas o lleves gafas, evidentemente. Si son los hipermétropes que ven bien de lejos, quizás se las puedan quitar, pero vamos, lo importante, por supuesto, es si no llevas corrección óptica y eres miope, pues no vas a verlo, vas a ver todo muy borroso, ¿no? Pero vamos, lo más importante es llevar el filtro, eso por supuestísimo.
Per tant, mirant de trobar un filtre que s'adapti a les nostres ueres.
Exacto, que cubra bien todo lo que es la parte del cristal.
Clar, perquè és que si te fixes, ara ho ha dit molt bé en Juan, que pugui cobrir la part del vidre, perquè les ueres de l'eclipsi són rectangulars i més estretes. No me diguis que has vist algunes ueres més amples o ja... perquè jo desconec, no?, si ara mateix hi ha disponibles aquest tipus d'ueres, però seria interessant saber-ho, Juan.
Sí, la verdad es que yo también lo desconozco. Supongo que habrá varios tipos, porque como va a ser un evento muy masivo y tal, supongo que tendrán diferentes diámetros, ¿no? O sea,
Que
para
siguen
que pueda tapar
amplias.
todo tipo. Sí, claro, que no entre luz de ninguna manera, ¿no? Pero sobre todo en la parte central de del ojo, claro.
Jo sempre he tingut un dubte, no? Ja que des dels diferents serveis sanitaris s'estan dissenyant certs reforços de cara a aquest dia, supos que per diverses qüestions. Però, i sí, i sobretot perquè estem parlant de nins, de gent jove,
Sí.
allò que diuen, no? Curiosity kill the cat. I sí, sense voler, per desconeixement, per imprudència, una persona mira de forma directa l'eclipsi, què podria passar? Jo crec que això és interessant també dir-ho.
Hombre, aquí lo más importante, por supuesto, es la prevención, porque tal como hemos comentado muchas veces en otros aspectos, esto estamos hablando de neuronas. La retina que se ve afectada es la parte externa de la retina, que es el epitelio pigmentario y los fotorreceptores. Esto no tiene sustitución, con lo cual se puede producir, claro, una depende del tiempo, ¿no? Pero vamos, no vale la pena arriesgar para nada, ¿eh? Aparte, no hay tratamiento.
O sigui, parles d'un dany irreversible quan dius no hi ha tractament, parles d'un
No.
dany. I quin tipus de dany? És manca de visió? És pèrdua de visió de forma progressiva en els futurs anys? A què te refereixes?
Bueno, generalmente lo que suele ocurrir es que las células más sensibles a la luz son los conos, que están todos más agrupados en la parte más central de la retina, como si fuera una mira telescópica, pues justo en el centro. Y eso, claro, se puede producir lo que llamamos nosotros un escotoma, que es una mancha que tengas justamente en el centro de la visión, ¿no? Con pérdida de agudeza visual que puede ir de más a menos, ¿no? Pero insisto, el problema es que eso, el daño puede ser irreversible porque son neuronas, las neuronas no se reproducen.
Una taca per sempre, o sigui, poca broma, per favor, això és una informació de servei públic, no? Per totes les persones que vagin a gaudir de
Sí.
l'eclipsi, poca broma, perquè són danys irreversibles. Volies fer alguna puntualització més?
No, que aquesta població general tingui clar que protecció imprescindible, ja ho ha dit, no, ho dic perquè a vegades també tenim tendència a fer cas a gent que no és científica, en Juan Sánchez és oftalmòleg i ja mos acaba de dir danys irreparables o irreversibles.
Totalment.
Per tant, no hem de perdre la visió per poder veure un eclipsi, que l'eclipsi no sigui el darrer que veiem en condicions. Si teniu bona vista...
Molt apocalíptic, això,
exacte,
eh?
No,
parlant d'eclipsis, però
és
que poca broma és així, eh?
Que l'eclipsi no vos eclipsi. La vida, ni la visió, ni res. Que pot estar molt bé, és un esdeveniment que passarà, que passa un pic cada segle i mig, però no per veure'l hem de perdre la vista. Allà, a Sueros on Tour, d'aquesta casa, Divetres Televisió
Exactament.
I Ràdio, que a diferents punts podeu consultar la plana web, regalam ueres en CISO correcte, que són ueres homologades perquè pugueu veure aquest eclipsi, i si, com és el meu cas, o és el cas d'en Pere Salvà, duim ueres, doncs allò que hem de fer és, damunt les que ja duim, adaptar-nos a aquestes ueres de Kertro, exactament, cercant-se més amples, i així poden gaudir en seguretat de l'eclipsi.
Juan Sánchez Navas, moltíssimes gràcies, com sempre.
No, de res.
Igualment. Pere, ho has escoltat? Sí. Estàvem parlant amb Pere Salvà, catedràtic de Geografia
no, sí, ara,
Humana.
Ara en Pere a dinar se m'acudirà a aixecar la vista si no vaig protegit.
Ja m'ho hem
no,
explicat. Clar. I la manera de relacionar amb Pere amb aquesta qüestió és que precisament serà un dia en què a les Illes Balears hi haurà moltíssimes persones, perquè precisament les illes són dels llocs on més se podrà gaudir d'aquest espectacle natural. Tu creus que temps després, qui sap si setembre o octubre, quan surt l'índex de pressió humana, hi haurà un pic? O com has dit abans, de moment les reserves hoteleres ja estan.
Sí.
Ningú fa un last minute aquí a les
sí.
Balears amb aquests preus.
Bé, hi haurà un pic respecte a les dades que tenim ara del mes de... me pareix que és abril, maig...
Exacte, que són les darreres que tenim, clar.
Que tenim aquí. Jo, quan me referia a la quantitat, me referís a agost de l'any passat, de 2025, perquè
serà superior.
Que tenia
ah, serà
un
superior.
Poc, sí. I si en aquell moment estem a prop d'un milió, 2.200.000 persones, possiblement jo que hi fiquem una part d'aquesta planta, perquè aquí no només és la planta hotelera que vendrà aquí, sinó que hi ha gent que ve de viatge, gent, això que diem turisme de família o d'amics i familiars que també apareixen aquí, i això és un bé que hi ha. Però no només això implicarà, sinó que també implicarà una gran intensitat de trànsit. Hem de pensar que per anar a aquests indrets, que el govern, no és qui, no sé si el govern, no sé exactament qui és que ha planificat.
Sí, pensa que ja hi ha alguns excessos, teats...
És camp de l'exacte.
No, que controlin, és a dir, que cerquin la plena web del govern, hi ha restriccions de trànsit, però sí que han posat transport públic, que en aquestes, en aquest tipus d'esdeveniments és la millor solució, arribar en transport públic, perquè si no, les aglomeracions per carretera parlaven d'embossos, cotxes i cotxes, i allò que te pot passar és que visquis una mica, com la pel·lícula La La Land, que l'eclipsi t'agafi embossat al mig de l'autopista i acabaràs no veient res. Per tant, planificat i sobretot transport públic i mirar d'arribar-hi d'hora.
Que no te pot posar lentes quan t'estan manant un cotxe.
Exactament.
I que això també és un altre problema que pot dur problemes, diríem, d'accidents de trànsit, és a dir, així com utilitzem el mòbil, i en aquest cas també em posen molt lentes, molt posen, però és que queda molt escures i
les
queda completament escures. Jo no puc sortir d'aquí meva, però va, vull dir... Així, Sant Jordi pot anar a una costeta, un poc més a l'aire, que Pontura hi pots anar, però no hi pots anar...
Trobar un lloc on se pugui gaudir de forma segura. Pere Salvà, moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres que sí... a vostra disposició.
Igualment. 10:30, uns consells, seguim en ruta parlant d'economia, d'alguns trucs per estalviar, que són ben necessaris, sobretot durant l'estiu.
IB3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu. Tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu. Tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Són les 10:30, passen de 2 minuts. Començant mes d'agost, comencen els viatges, comencen les vacances, comencen els números en general. Després d'un estiu amb més despeses de l'habitual, perquè l'estiu és el que té, sempre s'acaba gastant més del que un tenia pensat, és un bon moment per revisar l'economia domèstica i planificar els mesos que venen.
Que gairebé, sense adonar-nos en el calendari, ja s'acumulen noves despeses. La tornada a l'escola, rebuts, assegurances, i una mica més endavant ja haurem de començar a planificar les compres de Nadal. La pregunta és, com podem recuperar l'equilibri de la nostra butxaca sense haver de fer grans sacrificis? Si és que aquesta pregunta té resposta. Podem revisar les despeses fixes, detectar aquelles petites compres que passen desapercebudes, crear un hàbit d'estalvi o anticipar algunes compres, podríem llançar algunes de les claus. En volen parlar amb el nostre economista de capçalera, en Tomeu Cantallops, que ens donarà els seus consells pràctics, meant si aconseguim arribar a final de mes, encara que sigui, en 50 eurets estalviats. Tomeu, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Clar, després de l'estiu, ara que ja som en el bell mig d'aquest estiu, ja hem encetat el mes d'agost, i ara ja sembla, en Marta Porova, aquest final countdown cap a l'eclipsi, aquest compte enrere, però també ja és un compte enrere per l'estiu, perquè ja només queda agost, i llavors ja setembre tornen les rutines, nins a escola, i una mica com a tornar a la realitat. Quin és el principal error que cometem a les nostres finances quan acaben l'estiu?
Bé, aquesta rutina que tu deies ja no existeix, perquè ja no és una rutina anual. Ja no se trata de vacances d'estiu, de costa de gener, totes aquestes coses. És una qüestió que hem dit sempre de racional. Primer de tot, hem de saber amb quins ingressos comptem. Això, punt número 1. Segon, mirar les despeses que són prescindibles, totes aquelles que tenim domiciliades o que sense que estar domiciliades saben que són recurrents i, per tant, haurem de pagar sí o sí. I després hi ha l'altra cosa important, que n'hem xerrat qualque vegada aquí, que són aquestes despeses prescindibles. Les despeses formigues, les despeses aquestes que són per pur plaer, totes aquestes són les que han de controlar més. De
totes però aquestes formes... despeses formiga, Tomeu, que sempre ho he pensat, mos faran rics. Ho dic perquè de vegades deim, si jo ara deixo de fer dos lates en la setmana, podré comprar-me una casa? Podré donar l'entrada per un pis a la platja?
De cap manera.
O si jo ara, no, en lloc de tenir dues plataformes, només en tinc mitja, això me permetrà comprar-me una barca?
No te permet ni comprar una barca, ni tan sols anar tant de viatge, segurament. I, naturalment, comprar un habitatge. Això són aquestes despeses que, en fi, que són controlables, perquè després depenen de la capacitat i la voluntat de cada un, i se tracta de, sense deixar de fer coses que mos alegren la vida, pues prescindir d'aquelles que sabem que mos posaran en problemes a final de mes. Ja no he parlat ara de despeses recurrents, o sigui, imprescindibles, prescindibles, i ara ve la broma seria tenir un coixinet per estoviar, aquest coixinet que sempre mos permetria a final de mes arribar i que mos fa que una despesa d'aquestes que ve improvisada, una cortina que s'espanya, unes ulleres noves, una visita de dentista, tot això hi ha sempre, per tant, l'important és guardar un coixinet per totes aquelles coses. Ara bé, mos han de convèncer que ja no és viure el dia a dia o a un mes a mes, és controlar i, naturalment, racionalitzar i prioritzar coses. Hem parlat qualque vegada de les despeses de viatge. Tothom va de vacances ara, està molt de moda, com hem dit qualque vegada, perquè la gent vol que no se pot comprar un habitatge i destina part d'aquests estalvis que tenia a viatjar. Lícit i perfectament assumible. Ara bé, la gent que té altres obligacions, pues mira, si no se pot anar de viatge, no se pot anar de viatge, i s'ha acabat.
Clar, és que també depèn molt de la situació familiar o de la teva situació laboral. Clar, hi ha molt de factors, no és el mateix un matrimoni que tingui un fill o dos, perquè ara no se'n solen tenir molt més, que si ets una persona tota sola, que si ets una parella, on tots dos teniu uns ingressos més o manco estables. Clar, aquesta tornada de setembre s'alvida d'una altra manera.
Això és així, no és el mateix un professional que diguem, un doctor, doctora, professor, que té una situació familiar sòlida, en el sentit que no té obligacions familiars, que li diràs que no se'n pot anar de viatge a Grècia o a Escòcia per no passar calor? Clar que no. O la família, que en dos infants, com tu bé has dit, i que té altres tipus d'obligacions, com ara vendran a setembre i com ara vendran altres coses, clar, això depèn de cada un. Després depèn, naturalment, dels ingressos. Els ingressos són importants. Val la pena saber amb quina capacitat té d'ingrés. I hem de parlar ara d'unes coses que van relacionades amb aquest tema, que han passat aquests dies, que segurament vosaltres van fer ressò, que és que l'Euríbor, que tots saben que ja ha tancat el mes de juliol amb un 2,85 de mitjana de tot el mes. Això representa quasi 80, o sigui, un 0,80 més de com estava en el començament d'any. No estem en el 4% de l'any 2024, que van tenir el màxim, però sí que és cert que un 2,9 també és important en dos sentits. Primer, en els que han de revisar la hipoteca, i l'altre, els que se volen endeutar per comprar un habitatge. Afortunats ells que poden comprar un habitatge. Ah. Perquè, només un exemple, una hipoteca mitjana de 270.000 euros, 300.000 euros, que és el que més o menys s'està firmant ara, de les poques que s'afirmen, perquè també ha baixat, segons els registradors i notariat, ha baixat les escritures, perquè si ja, naturalment, no pot comprar pisos. 300.000 euros a una mitjana d'un Euribor més 0,75% o més 1%, aquesta revisió li haurà suposat pagar cada mes 80 euros més cada mes.
Clar, per exemple,
això són 960 euros. I la gent que s'ha endeutat de bell nou, la gent que ha de comprar un pis, també ho té més complicat. Les expectatives són que el Banc Central Europeu ara
que davalli,
va fer, no? una reunió l'altre dia per veure què passava amb el tipus d'interès. El va mantenir en el 2,25, però hi va haver discussió. Per deixar clara la discussió entre governadors dels països de la Unió Europea, perquè veuen que la inflació no baixa. La inflació de la Unió Europea ha tancat en el 2,9% aquest mes de juliol.
És que continuï les així a l'alça? O que pugui davallar el manco a mesura que s'acosti al final
no,
d'any?
No, les previsions són que continuï això igual i que estiguin voltant, que em van dir ja fa un parell de programes entre els 3,5, 3, entre els 3,4. Estira, Espanya és un dels països de la Unió Europea que ha pujat més. Ha pujat un 3,5, juntament amb Lituània. Per tant, això vol dir que el Banc Central Europeu no deixarà de banda això i les expectatives de l'Euribor va sempre en funció d'aquestes pujades. Per tant, això, si ho posem en solfa el que hem dit abans dels estalvis, els possibles estalvis a les preses, no són massa bones notícies.
I tot i que falta temps, però l'altre dia na Marta Grau me va dir, hi ha gent que ja comença a pensar en Nadal i a preparar Nadal.
Perquè ara, sí, arriba Nadal i no te trobes en totes les despeses de sobte. O sigui, no és una...
Seria un bon moment, setembre o començament d'octubre, ja plantejar-se que falten 2 mesos i mig per Nadal i començar a acumular...
Ara en Tomeu te dirà, depèn com celebris Nadal. Perquè no fa falta...
A mi m'estranya molt bé que la gent ja pugui fer previsions per Nadal. No és el meu cas. Per
que,
això,
al domingo... Estimat, Nadal és passat demà.
Bé, efectivament és així. Però l'eclipsi també és passat demà. I resulta que hi haurà molta gent que gastarà molt de temps i d'on ves per aquest eclipsi. Bé, jo particularment no ho entenc. Però bé, tots saben en aquesta vida. Tots saben.
No sé què passa. No, paraula d'economista.
És un home molt pràctic perquè el que planteja sempre és que un ha de ser conscient de la situació particular de cada persona i a partir d'aquí organitzar les seves finances,
clar,
no?
Clar.
I per això sempre
perquè
és bo...
Perquè també, Marta, és un home que diferencia molt entre preu i valor.
Clar que sí.
Aquestes coses tenen clar un valor, sí. Una altra cosa és el preu que els hi posem. I clar, en Tomeu Cantallots, com a bon economista, ell li agrada que el valor i el preu estiguin més o manco equiparats.
Exacte.
Perquè això vol dir que ha fet un bon negoci.
Exactament. La qualitat, en aquest cas, l'aconseguim.
Dim una cosa, Tomeu, hem de planificar les finances amb un Excel, amb un paper, amb sobres...
Sí.
Perquè hi ha gent que ho fa en sobres i deixant els dobbers en concret en aquest... Espera, hi ha moltes maneres d'organitzar-se amb aplicacions.
A mi sobre mai m'ha funcionat. Perquè quan un sobre queda buit, sempre he anat a agafar de salta.
Et
sobre, jo crec que... Quan diria l'Ocio Jurado, et sobre ha de ser mental. I has de tenir clau una mica... Ella no parlava de sobres, parlava d'altres coses, però crec que és més una restricció mental teva i tenir força de voluntat que no fer excels o fer sobres, perquè si ets un man fora dades, difícilment podràs controlar-te.
Excels els fa la gent que els ha fet d'entrada.
Sí, perquè quan se te desbarata se suma, ja no hi ha manera de que torni a sumar bé. O sigui, que l'excels, perquè sepi, pel qui sepi,
totes les coses que puguem fer per planificar i per arribar millor a final de mes, o trimestre, o any, és positiu, perquè així mos evitaran sorpreses, no?
Recomanes alguna? En concret, no sé, de totes les que hi ha. Jo he parlat d'Excel, d'aplicacions, de sobres, però quina recomanes tu?
La vaig dir un dia i és tenir un segon compte.
Allà un compte d'estalvi.
D'estalvi, un compte corrent, un segon compte. No a casa teva, no un sobre, no. Perquè els sobres són molt golosos, com ha dit en Xisco. Sí. Un compte allà on aquests sobrants que hipotèticament podem tenir, hi vagin. I, si és possible, no tocar-los. I que serveixi per autèntiques necessitats. Això és un control, però és un control perquè tothom...
No, però tothom és molt important el que dius, Tomeu.
Però aquest compte, Tomeu, hauria de ser per els fons de contingència que molts economistes recomanen que sempre tinguis, no sé si són tres sous teus més o manco guardats per si ve un problema. No sé també quin és el càlcul que fan, però que bé que hauries de tenir l'equivalent a poder estar fins a 3 mesos fora poder fer feina per si vengués un de nou o vengués un problema, com a fons de contingència.
No. Però això seria que... l'ideal. Jo crec que se referien, Tomeu, més a si de sobte se te rompes cotxe...
No, però dic, haurien de tenir si de sobte... aquest fons més estalvi o ja aquest fons ja el consideraríem estalvi? Això volia demanar jo.
Aquest fons hauria de ser estalvi. No s'hauria, en principi, de tocar mai. Ara bé, és evident que pel que han dit s'hauria d'utilitzar per aquestes coses que venen improvisades i que no hi comptàvem i que venen. I que, per tant, no mos han de fer que trontollar tot el mes. Ara bé, qui pot fer això?
Ja.
Amb la situació actual. Exacte.
I en economia, no sé si s'aplica la llei de Murphy, que aquestes despeses inesperades arriben en el pitjor moment. Mai t'arriben. Quan t'has cobrat una extra. No, t'arriben, és més que...
Probablement desembre.
Que li passen a Marta, és més que diu avui menjaran tot llagosta i llavors s'espanya...
Clar, perquè això me passa molt sovint, i tant, que sí. 10:45, uns consells, perquè no se mereix continuar amb aquesta conversa. En Tomeu sí, clar que sí.
El dia aquest de la llagosta m'avisarà.
Ho fa cada 2 mesos, Negarau, li diré que t'ho convidi, no passis pena. Li surt boníssim, a Tomeu.
Tomeu Cantallops, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un autèntic plaer. Que tinguis una molt bona setmana. Són les 10:45, uns consells per parlar amb tot d'una de l'Atlàntida Mallorca Film Festival, d'algunes de les pel·lícules, com per exemple la darrera, no?, de Javier Bardem i Victoria Luengo, que ha estat una de les grans protagonistes, i de moltes coses més, però serà després d'uns consells.
Letres Ràdios, Cultura.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagú,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam!
Que repiquin!
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10:48. Fem una petita, un petit parèntesi dins els nostres continguts perquè encara no havíem parlat en aquesta segona hora dels detalls de la gala de l'Atlàntida Mallorca Film Festival de la Cloenda. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.
Only the echoes of my mind. La nit passada, l'Atlàntida Mallorca Film Fest va abaixar el teló. La gala de clausura celebrada al Pati de la Misericòrdia va posar el punt i final a una 16a edició de rècord. La vetllada va començar amb l'actuació de la cantant mallorquina Júlia Colom, que va substituir Leonor Watlin a baixa de darrera hora. I tot seguit es va projectar El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, la pel·lícula encarregada de tancar el festival en la presència del seu equip artístic i tècnic. La gala, com sols acostum, va estar presidida per la reina Letícia i va reunir també les principals autoritats de les illes. Un final de luxe per una edició que ha tornat a superar totes les expectatives i que ha batut el rècord d'assistència i participació. I ara nosaltres volem escoltar els dos grans protagonistes de la pel·lícula i també de la vetllada, com són Javier Bardem i Victoria Luengo.
Yo nunca he presentado una película en Mallorca, entonces... Sí. No, es la primera vez.
Hay unas páginas que había que decir para que la historia avance, pero como nos explicó Rodrigo, cómo llegar a esas páginas y cómo salir de esas páginas dependía más de nosotros.
Jo ja tinc ganes de veure El ser querido, Xisco Nadal.
La pel·lícula encara no s'ha estrenat, va passar per Canes, ha passat per l'Atlàntida, la gent que va aconseguir entrada per aquesta gala de Cloenda va tenir la sort de poder-la veure, una gala que tot i així es va retransmetre, si no podies anar al Pati de la Misericòrdia, perquè és cert que fa calor en aquell pati, l'Atlàntida és meravellós, però a la Misericòrdia fa calor, se va poder veure tot allò que va ser la gala de Cloenda des de IB3 Televisió, ho dic perquè IB3 sempre amb el cinema i informant puntualment d'allò que passa a casa nostra. Una cita molt esperada en Javier Bardem i l'actriu mallorquina Victoria Luengo, protagonistes d'aquest ser querido.
Dedicam els darrers minuts d'aquesta segona hora per parlar d'algunes qüestions quotidianes que ens poden passar en qualsevol moment de les nostres vides. Sobretot si tenim un ensurt, o bé amb el cotxe, amb la moto. Una de les més importants és fer el comunicat d'accident i saber quina pòlissa d'assegurança tenim contractada, perquè a vegades ni ho sabem.
Un accident de trànsit no acaba quan et signa el comunicat amistós. De vegades comença aquí, visites mèdiques, dies de baixa, despeses imprevistes i sobretot trucades a l'asseguradora. Però realment, què és allò pel que podem ser indemnitzats quan patim un accident de trànsit?
Neus Canyelles, advocada, experta en assegurances i circulació, i segur que mos pot donar alguna pista sobre què fer si tenim un ensurt d'aquestes característiques, que tant de bo se quedi només en un ensurt. Neus, bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Què hem de fer, exactament? Quan hi ha un cop amb el cotxe, hem parlat just abans, no?, de el que és el procés en concret, quina és la primera passa quan patim un ensurt d'aquestes característiques?
Home, depenent de la gravetat de l'accident, el primer és cridar a l'autoritat. És a dir, o Guàrdia Civil o policia local, depenent de on s'hagi produït l'accident. Això és important perquè moltes vegades els nervis d'aquell moment... fer un parte, no duim els papers... Hi ha aplicacions que ara se poden fer parte en l'aplicació, però sí que és vera que a vegades un parte mal redactat mos pot donar moltíssims de problemes, però moltíssims de problemes, un parte mal redactat. Llavors, el primer de tot és cridar a la policia o a la Guàrdia Civil. A vegades, per qüestions de volum, no poden venir, i llavors, bueno, pues hem d'anar en el plan de... Bueno, anem a fer part, ben fet... Molt important, hi ha tres columnes, la columna de les dates i després hi ha una columna al mig amb caselles per poder rellenar. És molt important llegir-ho tot en tranquil·litat, veure a mem que hem de rellenar, quan s'ha de rellenar i firmar. Dit això, després, el segon important és me fa mal l'esquena, me fa mal la cervical, me fa mal a qualque banda, xerrant d'accidents de poca...
Exacte.
Intensitat, vull dir, un accident greu...
No, són altres...
Ja, són altres qüestions
altres,
exacte,
sí, parlem d'aquest tipus d'ensurts, que, per cert, interromp per dir, sí, que si penseu que no ha estat res, que no ho deixin passar, perquè a vegades el mal sorgeix després.
Això és el que vos anava a dir, és a dir, clar, quan és un tema de dany menor de l'esquena, cervicalgia, lumbalgia, torsalgia... És molt important anar al metge abans de les 72 hores, perquè quan t'han passat 72 hores, ho diu la llei de mesa, 72 hores després ja no entrarà com l'accident de trànsit. Te poden tractar, si tens un seguro privat, de mèdic, no de l'accident, però ja no te pot entrar com a tràfic. Llavors, és molt important, per molt poc mal que faci, anant al metge. Perquè, a més, l'adrenalina del moment no te deixa tenir mal. A més, si vas amb qualcú, amb els nins, moltes vegades, de no, els nins estan bé,
ja està.
Nosaltres. I és en el moment en què te relaxes quan te comença a fer mal. Llavors, no, si tens per molt poc mal que tinguis, anar a urgències i podeu anar a qualsevol centre mèdic. Això també és molt important. Els centres públics són molt bons, ja ho sabem, però sí que és vera que van com van, bastant saturats. Llavors, en un accident de trànsit no importa tenir un seguro privat. Pots anar a urgències o a qualsevol centre privat. És a dir, no necessites tenir una assegurança mèdica perquè te cobreix l'assegurança del teu propi vehicle.
Quantes coses que no sabíem, eh? Les 72 hores, determinants...
Això és molt important.
Qualsevol tipus de centre sanitari, que curiós.
No, i sobretot, a l'hora d'emplenar aquest part amistós, anar alerta, sobretot ho deies, d'emplenar bé les caselles, però a vegades estàs com a nerviós, i tu què tens bo, Neus? No podries demanar que la fulla de calc fos diferent? Ho dic perquè quantes vegades qui se queda aquell full... Ja. Ha de tornar a telefonar perquè no sabeu res.
Exacte.
I passa sempre, per tant, cada vegada han de fer tot el mateix trull. No n'hi pot haver un que faci això, dues còpies ben fetes.
Hi ha aplicacions, ara mateix la tenia apuntada i se m'han anat, però sí que hi ha aplicacions que són espartes digitals. Llavors, les rellenau i queda tot emplenat digitalment. Jo també recomano que, a part d'esparte, després s'aprengui nota. Sempre...
I fer fotos. Ho dic perquè, de vegades, quan tens un accident... te pega aquella cosa com a, per no quedar malament o per no hiperventilar o per no sobreactuar, que dius, bé, ja està, però no resulta està. Que dos dies després, si no hi ha una foto, si no hi ha un registre, si
Home,
no hi ha
la posició
del cotxe, qui t'ha dit, sí, tens jo s'ocupa, després surt escosí tercer missè,
No, de bona fe, com tu.
Sinó, el típic missatge que diu, però per què t'has de donar la culpa? Tu dius que no. I entres dins una espiral absurda que en dues o tres fotos que has quedat resolt.
No, i a més també és molt important, perquè a vegades això, tinc molta pressa i se'n van. No, m'ha d'igual que tinguis pressa.
Exactament.
Jo també tinc molta pressa, tinc moltes coses que fer.
Però amb aquest vas a pegar un cop.
Exactament. I és molt, perdó. Molt important la matrícula. Perquè a vegades és un, el que diuen, un beso. Després te cridaré de tot la matrícula. I se'n va, i després no l'has tornat a veure.
Yeah.
I la matrícula, com ho averigües, no? Perquè no és un... No pots trobar cap banda, la matrícula.
No, una foto, i a més que en ses metadades del teu telèfon, aquella foto situa a un lloc concret,
exacte,
a una hora concreta, a una persona determinada.
Sí, però això, si la indemnització és molt baixa, no sé si te val la pena moltes vegades a reclamar, que clar, ara això ja te següent passa, saps?
Sí, perquè ha canviat molt, perquè hi havia una mica de picaresca. Ara també no...
Encara hi ha la picaresca,
no volem,
però
no
volem
dir una cosa per una altra, però allò del tema del mal d'esquena, hi havia gent que només te pegaven un copet
i
acabava anant a rehabilitació 4 anys i aquella cervicalgia havia passat a cronificar-se. I dius,
exactament.
Ni una cosa ni l'altra.
Exactament. Ara mateix això, moltes vegades les companyies paguen X dobbers en els centres hospitalaris i el centre hospitalari fa el que diu la companyia. Que això també és vera que hi ha molta picaresca, però després la gent que realment ho pategi, més visquent a Mallorca, que és un clima molt humit, que una cervicalgia a Madrid te pot durar dos dies, aquí te pot durar un mes, perquè la humitat fa molt en els temes musculars. I que a vegades la saturació de les clíniques privades també fan que la rehabilitació no sigui el que hauria de ser, i al final som un número.
Neus, per recopilar i recapitular tota la informació important, si tenim un ensurt, un cop amb el cotxe o amb la moto, omplir el parc correctament, actuar o anar al centre sanitari abans de les 72 hores, perquè si no ja no entrarien totes les normes que hem comentat
Exacte.
Abans, no serien aplicables. Se pot anar a qualsevol centre públic o privat, fer fotografies que apuntava en Xisco, també de la matrícula, tenir ben anotada la matrícula. Afegiries alguna cosa més, que tal vegada no tenim constància?
Sí, bueno, jo vos diria.
En els darrers dos, tenim dos minuts
però... Anar sempre a un advocat especialitzat.
Anar a un advocat especialitzat, sempre.
Aunque sigui amistós, perquè després tots som amics fins que no ho som. I les companyies, en el final, som un número, i moltes vegades ja venen... sempre ho tenen el mateix, pensau en Santa Bàrbara quan plou i fa llams. Llavors, a vegades és molt tard perquè un advocat pugui reconduir un tema. En canvi, si venen no tot d'una que s'ha produït l'accident, però si, mira, pues, ha tingut un accident fa una setmana, no sé com seguir, pues nosaltres ja li anem donant aquelles passes per arribar a un bon port. Si ja m'avens que fa si fa mig any que ha tingut l'accident i la companyia me paga X, pues, m'han deixat veure les partes metges. És que, és que clar, vaig anar... I aquí ja és quan nosaltres a vegades estem amb les mans fermades.
I també si és entre la mateixa companyia, que de vegades passa, que dius, clar, en aquí defensa. En és culpable, en és que no.
Normalment, quan ets la mateixa companyia, la mateixa companyia t'ho diu, de millor cercar-te un abogat perquè si és un XX, nosaltres no podem fer molta cosa. Això ho solen dir, segons quines companyies.
Informació superútil, perquè tots s'han tingut. O, si no, al llarg de la vida, no? Se té algun petit ensurt que després te pot donar problemes.
I si no, demana-li qualcú ara, que tothom d'un mòbil. Me pots dir que ets culpable? I ja ho tindré guardat. Perquè això no sol passar.
Neus Canyelles, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Neus és advocada experta en assegurances i circulació. Arribam a les 11, notícies a la part de ràdio, publicitat a la part de tele, tot d'una encetam la tercera hora de programa, a l'hora de magazine.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.